Avui dia 15 de setembre és el Dia Mundial del Linfoma, és el Dia Europeu de la Salut Prostàtica i també és el Dia Internacional de la Democràcia, la que diuen que és la menys dolenta de les maneres de portar un país o una societat. Soc el Ricard Álvarez i comencem Herrera en COPE des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Meitat de la setmana i meitat del mes 15 de setembre del 2021. Hores d'ara, ja entre 24 i 25 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit busquem aquesta previsió meteorològica. Avui parlarem, ho vam anomenar ahir, però ho extendrem una mica més, tot el tema de les energies renovables, de les línies de molt alta tensió, del que es vol fer portant electricitat d'Aragó cap a Catalunya i de Catalunya cap a Aragó, i obviant el que on s'hauria d'invertir, que és amb les energies renovables, a prop d'on s'ha de consumir la electricitat. Parlarem amb el Joaquim Esteller, és membre de Ecològics de Catalunya i d'altres associacions, i intentarem posar una mica de llum, mai millor dit, amb aquest tema. També escoltarem l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García, amb tot això a la una. A partir de la una, doncs, les noves tecnologies, l'InfoCope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. I a partir de 2:15, tornem a mirar-nos l'actualitat, però sota el punt de vista de les dones, a la nostra tertúlia, amb veu de dona. I ara sí que marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Busquem aquesta previsió meteorològica amb el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida intervals ennuvolats al cel amb núvols d'evolució diurna i no es descarten ruixats que podran anar acompanyats de tempesta i que seran més probables i forts al Pirineu. Si parlem de les temperatures diurnes, avui no presenten gaires canvis amb unes màximes de 30 graus a Lleida, de 29 a Balaguer i a Tàrrega, de 27 a la Seu d'Urgell i de 25 a Viella. I si en referim al vent, tendirà a quedar de la component sud. Si mirem ara la jornada de demà dijous, esperem se'ls poc ennuvolats al matí, amb intervals de núvols baixos matinals, sense descartar alguna precipitació aïllada i ocasional de matinada a la meitat nord. A la tarda creixeran núvols d'evolució diurna i s'esperen xàfecs al Pirineu que podrien anar amb tempesta i ser localment forts. Per últim, si parlem de les temperatures, demà baixaran lleugerament amb màximes de 28 graus a Lleida, capital de Balaguer, de 27 a Tàrrega, de 26 a la Seu d'Urgell i de 23 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. I ara directes cap a l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Comencem parlant de successos, i és que la unitat canina dels Mossos d'Esquadra ha trobat aquesta setmana i dimarts, concretament al migdia, un cos sense vida al pantà d'Utxesa. L'avís s'ha fet a migdia i l'autòpsia determinarà si es tracta d'una dona veïna de la Bordeta desapareguda al canal de Serós fa exactament una setmana. La dona hauria caigut al canal dimarts passat, 7 de setembre, per causes que es desconeixen, i des de llavors un operatiu format per Mossos d'Esquadra i bombers de la Generalitat la buscava. La recerca ha comptat amb bussejadors, helicòpters i unitats canines, entre d'altres. També agents de la Guàrdia Civil i la Guàrdia Urbana han intervingut aquesta setmana material falsificat per valor de 7.438 euros a dues botigues del nucli urbà de la ciutat de Lleida. Es tractava de material de dues conegudes marques de telefonia mòbil, com cables USB, auriculars, bateries, caràtules i carregadors, tots ells a la venda. Els responsables dels comerços són dos homes de 29 i 36 anys de nacionalitat pakistanesa i xinesa, respectivament veïns de Lleida, que estan sent investigats per aquests fets que poden ser tipificats com a delictes contra la propietat industrial. Mira, això em recorda allò de duros a quatre pessetes, doncs és difícil de trobar-ho. S'ha de vigilar molt en les compres, no només materials de noves tecnologies, sinó tot en general. No vol dir que no hagi coses bé de preu, que sí que hi són, però duros a quatre pessetes, de moment no. A la ciutat de Lleida, a l'Eix Comercial, amb aquesta nova pintura a la façana de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, sembla que s'està complicant la història de fer-ho desaparèixer. I és que es buscaran altres tècniques per acabar de netejar aquestes pintades que van aparèixer dissabte. Des de la Diputació de Lleida diuen que es pretén garantir que no quedin restes de pintura a la vegada que no es malmet la pedra de la façana. Ull amb el problema que ens hem posat sense calgue. M'explicaràs la necessitat que teníem d'embrutar la façana de l'Institut d'Estudis Ilerdencs de la ciutat de Lleida. I l'Ajuntament de Lleida ha presentat als propietaris del polígon del Segre el projecte de millora d'aquesta zona industrial que es presenta a la convocatòria de fons europeus Next Generation. En una primera fase preveu millorar les voreres, plantar arbres i instal·lar carril bici i enllumenat en el tram inicial del carrer Indústria, des del pont de Pardinyes fins a la cruïlla del camí del Molí de Cervià. El projecte incorpora també el canvi d'aparcament en bateria a filera per millorar la seguretat. La paeria preveu acollir-se a qualsevol mena d'ajut europeu que pugui millorar la mobilitat d'eficiència energètica i altres aspectes d'interès pels propietaris i empresaris del polígon El Segre, segons ha explicat el tinent d'alcalde Toni Postius. Un polígon El Segre que, francament, ara ja... No és que ara ja li tocava a finals del segle passat. Estem a l'any 21 del segle XXI. I els centres d'atenció primària, els CAP, de les regions sanitàries de Lleida i del Pirineu, han atès 570.000 visites per la Covid des de l'inici de la pandèmia, gairebé el 8% d'un total de 7,24 milions de visites, segons dades de l'Institut Català de la Salut. En paral·lel, entre els hospitals Arnau de Vilanova, Santa Maria i el Comarcal del Pallars, aquests dos darrers gestionats per l'empresa pública, han registrat 767 ingressos greus, dels quals 737 han estat a l'UCI i 30 per estat semicrític a TREM, i un total de 4.389 hospitalitzacions. Fins al dia d'ahir han mort 855 lleidatans per la Covid, segons Salut. Sense deixar el tema, poques persones han acudit a la primera de les jornades de vacunació sense cita contra la Covid-19 que el Departament de Salut porta a terme a la Universitat de Lleida. Des de la Universitat Lleidatana, però, ho atribueixen al fet que molts dels estudiants ja s'han vacunat. L'objectiu de la iniciativa és augmentar el percentatge de vacunació entre la comunitat universitària per tal de garantir la màxima presencialitat durant aquest curs acadèmic. A la vegada, la UDL ha engegat accions per sensibilitzar els estudiants universitaris que encara no s'han vacunat perquè ho facin. La vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat de la UDL, Montserrat Rué, resta importància al fet que no hi hagi molta afluència per vacunar-se a la UDL i diu que el que preocupa és que hi hagi estudiants encara reticents a fer-ho.
Pensem que el fet d'estar a la universitat doncs dona aquesta conscienciació per la salut i la importància de poder recuperar al màxim d'aviat possible la normalitat, no? La presencialitat. Per tant, molt positivament. I no seria mala notícia que no hi hagués les cues que vam veure pels cribatges. Quan es van fer els cribatges hi havia aquelles cues tan llargues. Doncs no seria mala notícia que no hi hagués cues a la vacunació. El que sí que ens preocupa és que sempre doncs, hi haurà aquest pool de població reticent, que també entre els joves doncs, també hi és, no? Però que hauríem d'aconseguir els dubtosos doncs, poder-los convèncer de la importància.
Ho han posat força fàcil per vacunar-se i, de fet, afortunadament, els estudiants de l'UDL, que encara no estaven vacunats, comenten que han aprofitat per vacunar-se a la mateixa universitat perquè és fàcil i còmode. Per exemple, és el que ens explica Xavier Bisús, que és estudiant de la Universitat de Lleida de fora de la ciutat de Lleida.
És veritat que el fet de que estiguessin aquí disponibles vacunes sense cita prèvia m'ha animat, perquè jo al no ser de Lleida no sé aquí on s'ha d'anar o m'hauria d'haver esperat a tornar a la meva ciutat i tal, i vaig veure això i dic, pues perfecte, ho tinc al costat de casa.
Sense deixar el món universitari, marxem cap al territori perquè els 40 alumnes de primer curs d'INEF C Pirineus han començat les classes aquest dimarts amb un seguit d'actes d'acollida previs a la inauguració oficial dels nous estudis prevista per avui dimecres. Cal destacar que gairebé la meitat dels estudiants són noies, una xifra superior a la dels altres dos centres de Catalunya i que fa que, en termes globals, hagi arribat enguany al 30%. A banda de conèixer les aules del Centre Cultural Les Monges de la Seu d'Urgell, on provisionalment faran les classes teòriques fins que es construeixi un nou edifici, s'ha organitzat un raid d'aventura de 24 hores que ha arrencat a les instal·lacions del Parc del Segre i preveu arribar a fer nit al nucli de Ballester, a Montferrer i Castellbó, a l'Alt Urgell. I també encara al territori, la deixalleria mòbil del Pallars Jussà ha augmentat un 90% la recollida de residus des del principi d'any. Durant aquests mesos ha recollit més de 40 tones de material. Es tracta del seu tercer any de funcionament i des de la seva adquisició el 2018 l'increment de recollida de residus, tot i les discontinuïtats del servei per la situació actual de pandèmia, ha estat molt destacat i tot apunta que anirà en augment. Aquesta és l'actualitat informativa del dia.
Pero vamos a ver, María, un programa aquí, en la azotea.
Que sí, Antonio, porque va a ser un programa de altura, entonces solamente puede ser en las alturas. Tú imagínatelo, yo ya lo estoy viendo. La azotea.
No, no, sí, de la azotea están, vamos, que están locos.
Pero locos de ilusión, Antonio. A ver, tú imagínate, va a ser un programa en el que vamos a conocer absolutamente todo de un invitado. Y luego vamos a hacer con él juegos, va a haber música, tertulia. ¿Qué más quieres?
Hombre, visto así, la verdad que va a ser un programa de altura, ¿eh?
Y con muchísimas estrellas, porque va a ser de noche.
¿De noche?
Pues claro, un late night.
Vamos, definitivamente están locos.
Pues sí, pero eso ya lo sabíamos.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros durante 3 meses contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ahir avançava amb la notícia de que diverses entitats ecologistes de Catalunya i d'Aragó han presentat els seus arguments contra les línies de molta alta tensió que es preveu que properament existiran per transportar l'electricitat de plantes eòliques i fotovoltaiques des d'Aragó fins a Catalunya. Aquestes línies, doncs, és un problema natural, ecològic i d'altres històries. Per parlar de tot plegat, avui està amb nosaltres el Joaquim Esteller, és membre del grup d'estudi i protecció dels ecosistemes catalans, també d'Ecologistes de Catalunya i de l'associació Aliente. Joaquim Esteller, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Gràcies.
Al final, les línies de molta alta tensió són aquestes torres enormes que veiem situades al bell mig de la natura, en el que hi arriben 6 o 8 fils, i que l'impacte ambiental és alt, però que a més la perillositat també la tenen. És això, l'ESMAT?
Sí, és això. És això exactament. I, bueno, l'impacte ambiental és, bueno, hi ha diversos impactes. Hi ha impactes pel que fa a la bifauna, per col·lisions, hi ha impactes pel lloc on passa, perquè a vegades s'ubica en zones que a la millor tenen interès natural o en zones de cultiu, i, bueno, també és cert que hi ha una contaminació electromagnètica que si tu tens allí un terreny agrícola, un mas o algo, pues també acaba sortint, clar, afectat, no?
Clar. A data d'avui, Joaquim, per no avançar-nos en el futur, a data d'avui, la tecnologia eòlica i de plaques fotovoltaiques, creus que està suficientment desenvolupada?
Jo crec que l'eòlica i la fotovoltaica han pegat un avanç molt, molt gran de fa uns anys, i que sí que és cert que nosaltres creiem que es podria aprofitar aquesta energia, tant l'energia de l'vent com l'energia lumínica del sol, per crear plantes que estiguin més properes als llocs de consum. Per exemple, en el cas de la fotovoltaica, que seria una cosa que seria possiblement bastant més fàcil d'aplicar en zones bueno, tipus l'àrea metropolitana de Barcelona, no? A les taulades, o inclús en grans parcs, en zones degradades, que hi ha moltíssimes hectàrees de zones degradades, pues bueno, aquesta energia seria idònia, no? La qual cosa tampoc descarta l'energia eòlica, evidentment. El problema és que se tendeix a un model contrari, i és a ficar totes aquestes plantes, moltes d'elles molt, molt grans, en zones molt allunyades, i això comporta uns problemes considerables, no? Un d'ells és la construcció d'aquestes grans línies elèctriques d'alta tensió, que tenen els impactes que, bueno, que abans comentàvem, a part de l'impacte visual, que és un problema, no? Sí.
Però hi ha lloc per col·locar tantes plaques solars per alimentar, per exemple, tota la població de Catalunya? És a dir, hi ha algun càlcul aproximat de metres quadrats de plaques solars que serien necessàries per bastir la majoria de consum elèctric?
Sí, hi ha alguns càlculs fets. A nivell de Catalunya, per exemple, utilitzant la superfície de les teulades i descartant aquelles que no són perfectament aplicables, en plaques solars se podria fer quasi la meitat de l'energia que es consumeix a Catalunya.
Imagina't.
Bé, aquests estudis haurien de refinar-se, no?
Sí, correcte, però parlem ja d'un gruix molt important, eh?
Ja parlem d'un gruix important. Possiblement, si traus algunes teulades que no siguin no siguin aptes, doncs això baixaria. Però és cert que això se podria compensar en fer parcs de renovables, que podrien ser grans, a l'àrea metropolitana. Pensem que allí hi ha un munt de polígons industrials, vores de carreteres, zones que estan degradades, que no tenen cap valor a nivell faunístic o florístic, no? I que, per tant, allí podrien anar una gran quantitat d'energies renovables i que, seria, primer, no degradar espais en parts de renovables que tenen un interès molt, molt elevat, i segona, acostar la producció en consum.
Entenc que el que no podem fer és anar a talar trams de bosc per posar plaques solars. Això sí que seria absurd, tenint en compte que ja hi ha moltes zones a Catalunya que ja han perdut el seu valor ecològic i que sí que s'hi podrien col·locar plaques.
Exacte, és això.
Joaquim, escolta, jo recordo fa molts anys que es va obligar per normativa instal·lar plaques solars als nous edificis, a les ciutats, per aigua sanitària, per escalfar aigua sanitària. Per què no ha sortit la normativa de a tots els edificis farcir-los de plaques solars fotovoltaiques i fer una generació comunitària d'electricitat a nivell dels nuclis? D'això no se n'ha parlat, no ha sortit això encara.
No se n'ha parlat, i és interessant això que dius, perquè, clar, dins de l'energia solar tenim l'energia solar fotovoltaica, que és esta que està tenint un boom ara,
sí,
i que és aquella energia solar que produeix electricitat, no?
Uh-huh.
Són plaques solars que el que fan és convertir l'energia lumínica del sol en electricitat. Però això que dius està molt bé, perquè això fa referència a l'energia solar tèrmica, i el que fan és transformar l'energia del sol directament en calor per escalfar aigua. I aquesta energia té l'avantatge sobre l'energia solar fotovoltaica de que és molt més eficient. l'energia solar, tant l'energia eòlica com l'energia solar, a nivell de transformació energètica, són poc eficients. En canvi, l'energia solar fotovoltaica és molt eficient.
Clar, clar. Escolta, Joaquim, ja per acabar, a veure si tens tu la resposta. Per què està pujant tant el preu de la llum? Canviant de tema.
Bueno, això és un tema una mica complicat, no? El preu de la llum,
T'ho dic perquè ens van dient, tranquils, que fins al febrer del 2022 seguirà pujant. Jo dic, però com poden saber que seguirà pujant el preu de la llum?
No sé, la veritat, és un tema complex. Aquí s'ajunten moltes coses, coses de caràcter més tècnic, coses de caràcter més, potser, polític. El preu de la llum és...
Bueno, jo m'inclino sobretot pel tema polític, de totes maneres, sí. Sobretot, com a gran causant, eh?
Sí, sí, són coses que es diuen i que segurament que sí. És cert.
O sigui, amb una massificació de generació d'electricitat a través d'energies renovables, això que dèiem dels edificis, etc., el preu se suposa que hauria de baixar molt, de l'electricitat.
Exacte, el preu hauria de baixar i, a més, l'avantatge seria de que si tu tens excedents energètics, tal com està la llei ara, el que pots fer és deixar-los fluir a la xarxa elèctrica. Clar. I per tant vendre'ls.
Sí.
Llavors, per mig d'esta venda aconseguiries una reducció a la factura de la llum, no? Perquè ja no seria únicament
el que consumeixes menys el que aportes, això.
Exacte.
Està clar. Sí, sí, és així. Joaquim, veig que és un tema interessant i que se n'ha de parlar força, i jo em sembla, estic d'acord que se n'ha de parlar, discutir-ho i buscar tants punts de vista com sigui possible, però em dóna la sensació que fem tard. Estem parlant a l'any 2021 que encara se n'ha de parlar. O sigui, em dóna la sensació que anem tard. Hi ha d'altres països que tenen una implantació o que tenen més clar el que deies abans, canviar el sistema de sostenibilitat de la vida, de les persones, del seu dia a dia, juntament amb el model energètic. Per tant, Joaquim, em dóna la sensació que tornarem a parlar d'aquí uns mesos, a veure com ha evolucionat la història.
Sí, sí, és cert. Jo també tinc la sensació, bueno, nosaltres al GPEC tenim la sensació de que anem tard, perquè, bueno, la crisi energètica, la crisi climàtica i les altres crisis que venen acompanyades, no? Perquè també està una crisi de biodiversitat i de recursos a nivell de matèries primeres. I sí, és cert que anem tard. És cert que dubtaria molt que complissem els objectius de lo que marca la directiva europea, els acords de París, no? O el que diu l'OPENIEC, el Plan Nacional Integral d'Energia i Clima.
Està clar que sí. És un tema que en seguirem parlant, el seguirem en les properes setmanes i mesos. Hem parlat amb el Joaquim Esteller, és membre del grup d'estudi i protecció dels ecosistemes catalans, el GPEC, els trobeu a internet, gpec.cat, i també d'Ecologistes de Catalunya. Joaquim Esteller, escolta, gràcies per estar amb nosaltres avui.
Moltes gràcies a vosaltres per la vostra atenció.
Lleida, vola de nou.
Descobreix l'essència del Pirineu i les Terres de Lleida. Viu la natura, la cultura, el patrimoni amb una nova mirada.
Allibera els sentits.
Gaudeix de la gastronomia i els productes de la terra.
Els camins, els rius, les muntanyes.
Practica el turisme actiu en un entorn privilegiat.
Ara és el moment.
Lleida, vola de nou.
Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
A Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14, a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Bañarnos en el mar de sudos antes de que me pille la luna besando tu piel, porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción.
Doncs aquesta setmana que estem de tornada engegada de la temporada, doncs cada espai setmanal que arriba aquesta setmana, doncs és la benvinguda I en qui li hem de donar la benvinguda, doncs, és el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Bon dia. M'alegro de poder-te saludar novament.
Veus? I aquest canvi de to? Has estat practicant a l'estiu?
Bueno, és que, clar, jo... Retrobar-me amb aquest estudi, com tu comprendràs, feia més d'un any que no em podia sentar amb aquesta cadira, amb aquest estudi...
El Cosme està a la ràdio, però estem separats...
Per la peixera, la peixera.
Vull dir que estem en habitacions separades. Però bueno, és el que ens toca, és el que ens toca. A veure si a poc a poc podem anar tornant a la normalitat, això està clar. En fi, comencem nova temporada, Cosme, mantenint aquestes entrevistes humanes, anomenades l'entrevista Cosmopolita, en la que passen, doncs, a persones rellevants pel territori lleidatà.
Efectivament, són gent lleidatana fins ara. Aquesta temporada volem incloure alguna cosa nova, és a dir, quan vingui un personatge important, li farem parlar de Lleida. El que ens importa és que parlin de Lleida, que es guanyin el premi Cargol Bové, perquè el llimac alguns ja ho tenen. Bueno. És a dir, que alguns parlen malament de Lleida, de la Seu, de coses d'aquestes, no? Bueno, no parlem de la Seu, perquè llavors hauria molts llimacs per alguns polítics. Anem a parlar amb personalitats, amb persona que deixen, com tu dius, petjada, vale? Persones que, en aquest cas, han estat a diferents departaments. Parlem amb una dona, per iniciar la temporada. I aquesta persona, els seus estudis, pues, bueno, van ser filologia, en aquest cas, hispànica. Han de dir que ha estat diputada en dues legislatures, la de la desena i la onzena. També, en aquest cas, bueno, pues, ha estat a diferents direccions generals. És una política nata. Han de dir que, bueno, és lleidatana i que actualment és consellera. És a dir, és ministra de Catalunya. I avui volem parlar amb Violant Cervera. Benvinguda i bon migdia.
Doncs moltíssimes gràcies per tot i molt contenta de tornar-nos a retrobar, que de fet doncs recordava que ja fa 10 anys em va ser una d'entrevista humana.
Ha plogut molt, no?
Ha plogut molt des d'aleshores i hem fet moltes coses, el país també doncs ha fet també moltes coses i ara molt contenta doncs, d'estar en aquesta nova responsabilitat.
Una responsabilitat, valgui la redundància, de molta responsabilitat. Consellera, en aquest cas, de drets socials. Menuda pastel.
Sí, la veritat és que sí. Jo ja coneixia el departament perquè l'any 2011 vaig ser directora general d'Acció Cívica i Comunitària. Uh-huh. Per tant, en aquell moment estava el Departament de Benestar Social amb el conseller Cleries.
Sí, sí.
I per tant, quan Josep vaig Lluís. Venir el primer dia, doncs, bueno, és casa coneguda, eh? I sí que no té res a veure, doncs, tot el volum de les responsabilitats i que tenim ara en aquests moments, amb el que jo tenia en aquell moment, que era Acció Cívica i Comunitària, però sí que, bueno, coneixia moltes entitats i el funcionament de la casa, i per tant, jo crec que l'adaptació ha estat relativament ràpida. Però sí que és veritat que és una conselleria, doncs, complexa, perquè al final el que fem és atendre les persones més vulnerables en el seu ampli espectre, des dels infants doncs, que tenim tutelats o extutelats, a la gent gran, a les persones amb alguna discapacitat, a les persones vulnerables perquè pateixen doncs, pobresa i ara, a més, doncs, amb els temes d'habitatge. Per tant, sí, és una conselleria complexa, però que enganxa molt i, de fet, les persones que en algun moment doncs, hi han passat deixen prenta, també.
M'ho has ficat molt fàcil. Josep Lluís Cleries, que va portar fins i tot les cadenes regionals, ho recordo perfectament, i va haver una conselleria que havia la Teresa Ribes a Lleida en aquell moment. I si arribes a l'altura que va arribar el conseller Comas, podràs estar ben satisfeta.
Bueno, el conseller Comas, per moltes de les persones doncs, que estem vinculades d'alguna manera amb tots els temes socials, és un referent. Ell era una persona, o és una persona entranyable, que tenia, que en el moment que va ser conseller doncs, era el naixement de la Generalitat de Catalunya, i va, per tant, va sentar les bases del que havia de ser doncs, aquests serveis socials i el Departament de Benestar, i jo sí que el tinc també com un referent. I el conseller Cleries, doncs, evidentment, també, primer perquè vaig tenir l'oportunitat de treballar amb ell, és un home amb molta força, i per descomptat que és un dels meus referents.
A més, té rasmi aragonesa, que també afecta una mica, no? O sigui, això cal dir-ho. Ramon Ferrer t'ha ajudat molt a la teua trajectòria política?
Bueno, jo crec que amb el Ramon ens hem ajudat mútuament, eh? Vull dir, ens vam conèixer en un moment donat justament quan Convergència doncs, va quedar a l'oposició l'any 2003 i des de llavors doncs, hem estat treballant plegats amb vides paral·leles, tant a nivell de partit com després en aquesta darrera etapa com a delegat del govern. A nivell humà, el Ramon és una persona excel·lent, és un excel·lent treballador, i sí que és veritat que ha deixat petjada en la meva manera de fer, d'encarar les feines, d'encarar les responsabilitats, d'encarar també els problemes i els reptes que tenim endavant. I el Ramon és un mestre, és una persona molt estimada i, per descomptat, una de les persones més importants en la meva vida.
A on ha quedat Convergència?
Bueno, Convergència està al cor de molts de nosaltres. Com tot, Convergència tenia coses molt, molt, molt bones i algunes, doncs, no tan bones. Jo prefereixo quedar-me les bones i jo vaig ser militant de Convergència des dels anys 90, no? De l'any 90, concretament. Per tant, és veritat que és una part molt important de la meva vida i, com tot en aquesta vida, tant les persones com els llocs per on passes, doncs t'has de quedar amb la part bona i, doncs, les coses, doncs, que no es van arribar a fer bé, senzillament treure-les del nostre imaginari. Però Convergència era un partit, un espai polític gran, on hi cabia gent, doncs, tant persones que eren més liberals i altres que eren socialdemòcrates. Jo sempre m'havia situat en la vessant socialdemòcrata, i era un partit o un espai on l'eix que ens unia a tots plegats era la independència, no? En aquell moment érem nacionalistes, era un partit nacionalista, molts dels quals ja érem independentistes, però aquest era l'eix que ens unia als convergents en aquells moments.
Diuen que la pregunta bona es guarda al final, i els tòpics a mi no m'agraden. Per tant, jo és una pregunta que no em perdonaria a l'audiència que no te la fes. Has fet de tot quasi bé amb el món polític. El teu espòs ha estat a educació, ensenyament, ha estat a cultura, no sé si us falta sanitat i esports. El proper salt serà alcaldessa de Lleida?
Doncs en aquests moments no m'ho plantejo pas. Vull dir, la responsabilitat de ser consellera del teu govern, tu has parlat a l'inici, no? Ministra, jo que sóc una persona independentista, doncs ministra del meu país, no? És, doncs, estar aquí, tenim moltíssimes responsabilitats, moltíssims projectes molt importants, i el que ens agradaria, no a mi, sinó a tot l'equip, que és un equip de persones molt compromeses i molt vinculades també amb el sector, és que quan acabi la nostra etapa per aquest departament puguem dir que hem canviat alguna cosa, que hem ficat la nostra petita petjada per aconseguir que, doncs, tots els ciutadans de Catalunya, doncs, no deixem a ningú enrere, no? Vull dir, això no volem que sigui un tòpic en aquesta legislatura, sinó que el que volem justament és que totes les persones, totes, puguin decidir, doncs, on volen viure, com volen viure, i puguin tenir els recursos necessaris per poder-ho fer possible, ells i les seves famílies. Per tant, aquest és el meu objectiu sisè, i per on treballarem, doncs, d'ara fins que, doncs estic en aquesta responsabilitat.
Violant Cervera, estàs a la cadena COPE i et voldria fer una pregunta compromesa, però que la reflexiones. Les ideologies són conciliadores?
I tant. Jo crec que les ideologies són conciliadores sempre i quan respectis la ideologia del qual, amb el que relaciones i amb el qual estàs. I sempre hi ha punts en contacte.
I això passa actualment?
Bueno, jo crec que també depèn més de les persones. Hi ha persones que són conciliadores i hi ha persones, doncs, que sempre busquen, doncs, la discrepància.
És la persona...
Jo soc una persona que sempre intento buscar la conciliació.
És la persona...
De fet, a la meva etapa al Parlament, disculpa, vaig tenir l'ocasió de ser ponent relatora de tres lleis importants que es van aprovar amb amplíssimes majories, perquè sempre he considerat que la política, si vols que perduri en el temps, has d'aconseguir els màxims acords, sempre des de la discrepància, però, bueno, respectant en aquest cas el contrincant, no?
És més important la persona, la ideologia política o la ciutadania, en aquest cas la teva ciutat o el teu país?
Primer és la persona i la ciutadania, i nosaltres com a departament diem que volem ficar les persones al centre de totes les polítiques, i per tant, doncs és això, amb això treballarem.
Vaig acabant. Dos preguntes, perquè estàs a Lleida, has viscut a Lleida i has de saber coses de Lleida, per exemple...
Bueno, i a més em centro de Lleida, cada dia pujo i baixo de Lleida, perquè si una cosa tinc a la sang és que em sento i exerceixo de lleidatana.
No, ja ho sé, però de tant en tant s'ha de plorar, perquè jo al veure la seva vella ploro, però ara ploro més perquè ens està caient i les institucions no ens ajuden, no? I això em fa pena, no sé si a tu et fa pena, però a mi sí. Des, la seva vella es veu molt bé des d'un punt. Saps on deu ubicada la plaça de Vores?
La plaça, sí.
Ah, bueno.
Ara me dius que hauria de situar jo la plaça Vores des de la Cervella.
No. On, ah. On és situada? En quin punt? De la ciutat de Lleida. On és la plaça Vores? Es veu molt bé la Seu Vella.
Es veu molt bé la Seu Vella. A mi la imatge de la Seu Vella que m'agrada és la que es veu des del pont.
Doncs pues estàs a propet, eh?
Estic a propet, per això, que és la imatge més xula de la Seu Vella, que és...
Precisament...
Clar, la plaça Vores és la que està davant de dels Camps Elisis, no?
Efectivament, sí, on el senyor Ronic...
Que pensava, hi he estat moltes vegades a la plaça Vores, exacte, que doncs senyor, quedem...
Amb el senyor Ronic va plantar l'ametller que hi hagi plantat ja encara dure.
Sí, exacte. Aquella és la imatge més xula de la Seu Vella, és veritat que és aquella des del pont de la Seu Vella. Sí.
Ets molt entremaliada.
Des del pont vell.
Ets molt entremaliada, que aquesta pregunta a la gent li agrada.
Perdona?
Si ets molt entremaliada.
Ah, bueno, sí, quan era petita me diuen que era un bitxo, sí, una mica.
Sí, perquè l'altre dia, menys mal, que els fanalets actualment es fan en llum, perquè si no tu, com ho veiugues tant, ho cremaries si portés l'espelmeta. Ets molt nerviosa. Ets més nerviosa tu o el teu marit, políticament parlant?
No, segur que el meu marit és molt més tranquil que jo, però jo no sóc especialment nerviosa. Vull dir, sóc inquieta, però nerviosa tampoc.
Ara em pots ficar nerviosa a mi i amb això acabem. Me pots fer una pregunta compromesa del món social, cultural, econòmic o polític. Me pots comprometre com vulguis.
Doncs molt bé. Doncs quina creus de totes les responsabilitats que tenim a la conselleria, que abans te les he destriat... si tu fossis el conseller de Drets Socials en aquest moment, on destinaries la prioritat dels recursos que en el nou pressupost?
Ho tinc claríssim, en dos aspectes. Un, a les disminucions psíquiques i sensorials, sense oblidar els del síndrome de Down. I, per altra banda, sobretot, escoltar molt els que han fet aquest país, que són la gent gran, i que cada vegada ho tenen més complicat. I no els compliquem la vida amb tantes normatives que la feu els polítics, i sobretot tant internet, que els pobres ja no arriben. Aquestes són, per mi, les prioritats que teniu al departament.
Doncs molt bé, em sembla que coincidim perfectament. Afegiria també les d'habitatge, mm-hmm. I per tant segur que coincidirem.
Violant Cervera, hi ha un eslògan que sempre fan servir els moros i cristians, tot per Lleida.
Tot per Lleida, tot per Catalunya. I tot per
que sobretot no perguis la gent de la E de Lleida, perquè aquests de Barcelona de tant en tant no saben que Catalunya acaba la Panadella i el de més és Lleida.
Sí, això ho dic moltes vegades, que la gent de Lleida bàsicament quan els diuen Sant Cugat, els diu Barcelona. No, per nosaltres Barcelona comença la Panadella. Exacte.
No, nosaltres quan diuen Lleida, partida de Butjanet, partida de Grenyana, nosaltres diem això, no? O sigui,
exacte.
Violant Cervera, gràcies, i quan vinguis per Lleida vens a fer-nos una visita.
Doncs molt bé, encantada, i moltíssimes gràcies per aquesta entrevista tan, tan amena i divertida.
Gràcies, bon migdia.
Una abraçada.
Ricard, adéu. Ja ho veus. De moment no hem pogut sapiguer si serà la candidata per Junts per Cat a l'Ajuntament de Lleida. De moment,
quines preguntes que fem, eh?
No, home, però jo crec que ha començat de la temporada, preguntes que bueno, la gent que vol escoltar, sí. No? No sé si el Toni Postiu serà el candidat, si serà ella, igual és el Ricard Álvarez, no sé.
No, jo ja quasi et puc dir que no.
Jo te puc confirmar que no i t'ho firmo on vulguis. Val, a cap partit estem. Polític. Jo me puc presentar pel PAR, perquè tinga perres per comprar-me. Aquest país no té diners per pagar-me.
Sí. Cosme García, ens escoltem la setmana vinent.
Cuida't molt. I gràcies per tornar-nos a retrobar tots a casa.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Aquella mama anguele, step on the
dancing floor. Hips rewinding, detail rewinding. Direct des cap a la una de la tarda. Ens informarem i després hi tornem al migdia de Cope Lleida, avui amb el Jaume Sitja i el David Casero. Parlant de les noves tecnologies, ahir es van presentar nous telèfons i tauletes d'Apple. En parlarem. I també amb veu de dona, la nostra tertúlia de dones, que és, al final, parlar de l'actualitat, de qualsevol tema, però sota el punt de vista d'una dona, que de vegades pot coincidir amb el d'un home i d'altres no. Per això tenim la nostra tertúlia amb veu de dona els dimecres. En fi, d'aquí uns minuts tornem al migdia de Cope Lleida. Soc el Ricard Álvarez. Ara, els serveis informatius de la cadena Cope perquè estiguis ben informada i ben informat. Shout out to the good time crew all across the islands. Grab your shoes, let me two by two, and now we're shining bright like diamonds. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, I'm in.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Bienvenidos a Mediodía COPE en este miércoles en el que la luz bate un nuevo récord. Hoy estamos pagando el megavatio hora a 172 euros, pero es que mañana lo vamos a pagar a 188. Nuevo récord de nuevo en la jornada de mañana viernes. Bueno, un día en el que seguimos analizando también esa batería de medidas que presentó ayer el gobierno para abaratar precisamente la factura de la luz. Pedro Sánchez puso el foco en las eléctricas, que ya son las malas de la película, y dijo que recuperaría hasta 2.600 millones de euros que estas compañías han ingresado de manera extra, beneficiándose del alto precio que ahora mismo tiene el gas. Es una medida muy controvertida que puede abrir además una guerra en los tribunales y que muchos dudan además de que sea efectiva. Jorge Sanz Oliva, expresidente de la Comisión de Expertos de Transición Energética.
Es un impuesto que si no se calibra correctamente puede forzar a algunas centrales, especialmente las nucleares, a anticipar sus cierres. Lo que va a conseguir es lo contrario de lo que quiere. Muy poca recaudación porque no va a haber sujeto pasivo y además van a subir los precios porque el hueco que deje la nuclear sin duda lo va a cubrir el gas, que es mucho más caro.
De momento, el gobierno calcula que la rebaja para el consumidor medio será del 22% de aquí al mes de diciembre, aunque está por ver si a partir del año que viene pues todas estas medidas no acaban repercutiendo de nuevo en nuestra factura. Que no te extrañe que lo que no paguemos ahora lo paguemos más adelante. Y hoy miramos también a esa mesa de diálogo que se va a celebrar en Barcelona entre el gobierno central y el de la Generalitat y que no hace coja porque los de Junts per Catalunya no van a estar presentes pese a formar parte del Ejecutivo catalán. En un nuevo pulso con Esquerra, los de Puigdemont intentaron dinamitar la reunión, incluyendo en la lista de asistentes a los indultados Jordi Turull y Jordi Sánchez. Imagínate la foto, ¿eh? Los Jordis sentados en la mesa de diálogo, una provocación que podía hacer saltar por los aires la reunión. Por eso el presidente catalán Pere Aragonès, en un golpe de autoridad, ha vetado su presencia con el argumento de que solo pueden asistir altos cargos del govern. El presidente del gobierno y el catalán se van a reunir a partir de las 3 en el Palacio de la Generalitat, luego comparecerán por separado y después tendrá lugar la mesa de diálogo entre las dos delegaciones. Ya ves que el diálogo va a ser de tú a tú, como si fueran gobiernos equivalentes. Un agravio, sin duda, para el resto de comunidades autónomas. Porque va a hacer lo mismo Pedro Sánchez con otras autonomías cuando le pidan también una mesa de diálogo. Se va a reunir con la misma solemnidad y parafernalia con ese gobierno regional. Estarán presentes también varios ministros, como va a suceder esta tarde en Cataluña. Son 4, por cierto, los ministros que van a acompañar a Sánchez en la reunión de hoy, en la que Esquerra mantendrá sus exigencias de amnistía y autodeterminación. Da igual, aunque quieran romper España, Pedro Sánchez se va a sentar con ellos. Todo sea por mantener contentos a unos socios fundamentales para que él siga en Moncloa. Es miércoles 15 de septiembre, tenemos más noticias que contar a esta hora y lo hacemos con Ángel Correas. Muy buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes, Pilar. Desde el ámbito judicial le están dando un respiro al ministro Marlaska. La Audiencia Nacional avala el cese del coronel Pérez de los Cobos como jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid. Fue cesado por el ministro después de que Pérez de los Cobos se negara a compartir con Interior un informe judicial sobre la manifestación feminista en el inicio de la pandemia. Por unanimidad, ahora los jueces revocan la sentencia que consideró ilegal ese cese. Y hace tiempo que no dábamos una circunstancia como esta que vamos a contar. Los municipios de Don Benito y Villanueva de la Serena en Badajoz anuncian su fusión y si todo va bien para las elecciones del 2031 solo tendrían un alcalde. No es cualquier cosa, entre ambas poblaciones sumarían 62.000 vecinos, más que Mérida, la capital de Extremadura. Ahora bien, Pilar, no sé qué nombre podría llevar esa nueva ciudad, ¿eh?
Bueno, ahí hay debate, ¿eh?
Pues imagínate, podría ser Villanueva de Don Benito, Don Benito Villanueva. Ahí queda la apuesta. Bueno, quédate también con este nombre. Anakinra es un medicamento capaz de combatir la COVID-19 desde su fase más inicial, identificado por el médico granadino Ismael Omar. Es un corticoide que reduce la inflamación y que habría conseguido curar a 10 pacientes que no respondían a ningún otro tratamiento. Y también contamos que en el último día de su visita a Eslovaquia, el Papa Francisco ha presidido la Santa Misa desde el Santuario Mariano de Sastín, en Bratislava, coincidiendo con la solemnidad de Nuestra Señora de los Siete Dolores, patrona de este país. Durante la homilía, Francisco ha pedido a los católicos que sean tejedores de esperanza y sean profetas, que muestren con su vida la belleza del Evangelio. En apenas media hora comenzará la ceremonia de despedida del Papa en el aeropuerto de Bratislava. Además, otro Papa, esta vez el Papa emérito Benedicto XVI, recuerda con mucho cariño la JMJ de Madrid en 2011. Así se lo ha hecho saber al cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo emérito de Madrid, en una carta en la que reconoce que cada domingo ve un vídeo de aquella jornada de la que este verano se han cumplido precisamente 10 años.
Gracias, Ángel. José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En los deportes, Javier Tebas acusa de nuevo al PSG de hacer trampas.
Bueno, al presidente de la Liga le han preguntado esta mañana por la derrota del Barcelona y los empates ayer del Sevilla y del Villarreal, y es cauto ante el pesimismo por el nivel de los equipos españoles. Además, ha dicho que el Barcelona no está arruinado y ha aprovechado para denunciar el trato de favor al Paris Saint-Germain.
El PSG hace trampas. Como el PSG hace trampas, pues entonces es imposible. Y el Real Madrid no hace trampas. El PSG actualmente, en los últimos informes que hemos hecho de la Liga, tiene un gasto salarial cercano a 600 millones de euros, cuando tiene una liga que sus derechos audiovisuales han caído un 40%.
Hoy en la Liga de Campeones es turno para el Real Madrid, que juega en Milán contra el Inter, y para el Atlético de Madrid, que recibe al Oporto. Los dos partidos son a las 9 de la noche. Y además, este es Rafael Nadal, esta mañana, sobre su lesión en la presentación en su academia de un documental.
Bien, estaba mejor. Pero bueno, aún un poquito dolorido del pie, la verdad. Y bueno, una época complicadilla a nivel personal y derivadamente profesional, pero bueno, sinceramente con ilusión de mejorar. En el guión no estaba estar cojo a día de hoy, no, con muletas hace unos cuantos días.
Recuerdo, hay tiempo de juego a partir de las 8:30 de la tarde.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Migdia de COPE Lleida. Des d'ara fins a arribar a les 2 de la tarda. Et parlem des de Lleida i per tota la província de Lleida. Ens pots escoltar, doncs, a través dels nostres repetidors a la Seu d'Urgell, a Balaguer, a Lleida, però també a través d'internet a cope.es. Vas a l'emissió en directe i tries l'emissora de Lleida. I si no, et pots descarregar l'aplicació mòbil de COPE, que és gratuïta. També te'n vas a l'emissió en directe i tries l'emissora de Lleida. A hores d'ara, ja fregant els 27 graus a la ciutat de Lleida, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens espera allí el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida intervals ennuvolats al cel, amb núvols d'evolució diurna, i no es descarten ruixats que podran anar acompanyats de tempesta i que seran més probables i forts al Pirineu. Si parlem de les temperatures diurnes, avui no presenten gaires canvis, amb unes màximes de 30 graus a Lleida, de 29 a Balaguer i a Tàrrega, de 27 a la Seu d'Urgell i de 25 a Viella. I si ens referim al vent, tendirà a quedar de la component sud. Si mirem ara la jornada de demà dijous, esperem ser els poc ennuvolats al matí, amb intervals de núvols baixos matinals, sense descartar alguna precipitació aïllada i ocasional de matinada a la meitat nord. A la tarda creixeran núvols d'evolució diurna i s'esperen xàfecs al Pirineu, que podrien anar amb tempesta i ser localment forts. Per últim, si parlem de les temperatures, demà baixaran lleugerament, amb màximes de 28 graus a Lleida, capital, i a Balaguer, de 27 a Tàrrega, de 26 a la Seu d'Urgell i de 23 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Fem ara mateix una ullada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
A Amb successos, ja t'he explicat que agents de la Guàrdia Civil i la Guàrdia Urbana van intervenir dilluns passat al matí material falsificat per valor de 7.438 euros a dues botigues del nucli urbà de Lleida. Es tractava de material de dos conegudes marques de telefonia mòbil com cables USB, auriculars, bateries, caràtules i carregadors, tots ells a la venda. Els responsables dels comerços són dos homes de 29 i 36 anys de nacionalitat pakistanesa i xinesa, respectivament veïns de Lleida, i que estan sent investigats per aquests fets que poden ser tipificats com a delictes contra la propietat industrial. La causa la porta el jutge d'instrucció de Lleida número 2. I l'Ajuntament de Lleida ha presentat als propietaris del polígon El Segre el projecte de millora d'aquesta zona industrial, que ja li toca, que es presenta a la convocatòria de fons europeus Next Generation. És una, en una primera fase preveu millorar les voreres, plantar arbres, instal·lar carril bici i enllumenat en el tram inicial del carrer Indústria, des del pont de Pardinyes fins a la cruïlla del camí del Molí de Cervià. El projecte incorpora també el canvi d'aparcament en bateria a filera per millorar la seguretat. La paeria preveu acollir-se a qualsevol mena d'ajut europeu que pugui millorar la mobilitat, l'eficiència energètica i altres aspectes d'interès pels propietaris i empresaris del polígon del Segre, segons ha explicat el tinent d'alcalde Toni Postius. I la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran ha donat d'alta l'única persona que ahir quedava hospitalitzada per Covid-19, segons les dades publicades a la web del Departament de Salut de la Generalitat. A la regió del Pla de Lleida hi ha 34 malalts ingressats, 5 menys que el dia anterior, mentre que el nombre de malalts crítics a les UCI es continua reduint. N'hi ha 9, un menys que ahir. La xifra de defuncions comunicada per Salut es manté en 855 persones a tota la província de Lleida. Pel que fa als nous contagis, Salut ha declarat avui dimecres 63 casos a les comarques del Pla i 7 a les de muntanya, fins a un total de 57.004 a tota la província de Lleida. Poques persones han acudit a la primera de les jornades de vacunació sense cita contra la Covid-19 que el Departament de Salut porta a terme a la Universitat de Lleida. Des de la Universitat Lleidatana ho atribueixen al fet que molts dels estudiants ja s'han vacunat. L'objectiu de la iniciativa és augmentar el percentatge de vacunació entre la comunitat universitària per tal de garantir la màxima presencialitat durant aquest curs acadèmic. De fet, la vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat de la UDL, Montserrat Rué, ha restat importància al fet que no hi hagi molta afluència per vacunar-se a la UDL i diu que el que preocupa realment és que hi hagi estudiants reticents a fer-ho. Sense deixar de banda la comunitat educativa universitària, però marxant cap al territori, ha arrencat el primer curs d'INEF als Pirineus, on el nombre de noies és de gairebé la meitat de la quarantena d'alumnes. Un raid d'aventura de 24 hores ha donat el tret de sortida als nous estudis universitaris de la Seu d'Urgell, que comencen avui dimecres de manera oficial. I també el territori, la deixalleria mòbil del Pallars Jussà ha augmentat la recollida de residus un 90%. Aquest 2021 s'han recollit més de 40 tones de material de residus. Fem una pausa i de seguida estem amb les noves tecnologies a l'Info Cope Lleida.
Esta temporada, únete al rigor.
Salario mínimo interprofesional, ya saben ustedes, 12 euros quiere subirlo. Bueno, pues 12 euros repercute en costes laborales que puede costar.
Únete al análisis de Carlos Herrera, a la explicación, a la reflexión.
En una economía que no es próspera, porque con economía próspera es otra cosa, puede costarle a esas empresas tener que renunciar a determinados individuos en su trabajo. O sea, no nos engañemos, queda muy bien aprobar la subida del salario mínimo, pero los efectos son terribles. Si no se vende más, pero cada empleo sale más caro, pues suprimes puestos de trabajo para darles un poco más a la plantilla que puedas permitirte.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, únete a Herrera en COPE.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos, saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Notificación Securitas Direct. Alerta de movimiento de persona en su cámara acceso principal. A ver quién es. Ah, el repartidor.
Hola, soy Pilar. Le hablo desde la cámara de seguridad.
Estoy en el coche llegando a casa. Sí, gracias.
Hicimos bien en ponernos la alarma y la cámara en la puerta de entrada. Qué tranquilidad tenerlo todo controlado.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
I ara sí, que ja ha arribat el moment en el que parlem de les noves tecnologies, segueixen ubicats al vell mig de la setmana. Camí cap a 2:15 és l'Infocope Lleida, que jo ja he perdut el compte de les temporades que fa que estan amb nosaltres en antena, jo crec que tranquil·lament més de 10, segur, eh? El que passa és que jo crec que a partir de 10 temporades vam deixar de comptar per aquelles coses de com passa el temps o com passen els anys. En fi, les noves tecnologies... Cada dimecres aquesta temporada ens acompanyaran també, com dèiem, per arribar a 2:15 i, com sempre, doncs ben acompanyats. Jaume Sitjà, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Bon dia, com esteu?
Aquí a la temporada 10 vam deixar de comptar, ja no... Si de
bueno,
cas.
Ja no sé, vull dir, portem aquí ja fa molts anys, home, si són la 12 o la 13.
El 2018, ja. 2018 vam començar, per tant, estem començant
no,
18,
no, 2008.
Perdó. Per tant, estem començant la 13a, jo crec, en fi, bueno, que passa molt ràpid el temps.
Bueno, millor dit, programa 566.
Mira, pues mira, millor, així m'ho poses. David Casero, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal? ¿Pasó el verano o todavía estamos en él?
Vale, a ver, por temperatura todavía estamos, pero cuando los colegios abren las puertas, para mí se acabó, ¿eh?
Pues no sé, ya estamos todos aquí de vuelta y sabéis que ha sido un año más en el que no vamos a hablar de que hemos pasado todo el verano conectados, porque estar conectados es estar vivos. O sea, sí, fijaros, si cambian términos, si cambian cosas, aunque sea la temporada 12+1. Podemos llamar la temporada Ángel Nieto.
Pues mira, la podem batejar així. Jaume Sitja, anem a explicar cosetes, no que farem avui, sinó aquesta nova temporada.
Doncs bueno, pues, avui farem el programa Noves Tecnologies, perquè ahir vam tindre aquell nou d'Apple, ho expliquem, però també enguany el que volem incloure és una nova secció, ¿vale? És una nova secció per no deixar ningú fora de les noves tecnologies, perquè moltes vegades parlem i diem paraules d'aquestes tècniques que bueno, hi ha algun oïdo que ens diu, ostres, és que això no ho entenc, això que dieu, no? Això que expliqueu no us acabo de seguir. Doncs volem fer enguany una secció de conceptes bàsics, ¿vale? Perquè volem que tothom ens entengui, volem parlar perquè tothom ens pugui seguir, vale? I pugui entendre, pues, aquestes notícies i aquests comentaris que fem, no? I la setmana que ve ja tenim preparat un tema per la setmana que ve. Avui tenim tema estrella, però la setmana que ve ja tenim preparat. Vull dir, explicarem exactament què és el wifi.
Ah, mira.
És un concepte que avui en dia no podem veure sense wifi, no? No. Però què és el wifi? Vale? Per què va sortir el wifi? Llavors són conceptes bàsics que... Bueno, aquest és un exemple, eh? Però bueno.
Home, jo...
Respondo altra vegada.
No, però tens la llista, tens la llista ben feta, Jaume, t'ho dic, perquè jo ara de cop m'ha vingut a la ment USB, mini jack, jo què sé, DisplayPort.
Sí, sí, sí.
O sigui, que n'hi ha, de termes, a més, normalment són en anglès o normalment són acrònims.
Sí, correcte, correcte. Vull dir, al final, des d'allò que dius un, dos, tres, respon d'altra vegada, doncs, per exemple, el wifi, doncs vinga, tu dius un, l'altre no, i anirem fent, no? Perquè estem oberts aquí als suggeriments dels oients.
No, mira,
final fem ràdio per ells.
Deixa'm que doni el nostre número de WhatsApp, perquè la gent ens envia missatge i digui, oi, parleu d'això. 664-526-180, 664-526-180, envia'ns el teu missatge i digue'ns, escolta, parleu d'això, de pantalles apaïsades, això què és? Jo què sé, ara m'ho invento. El que vulguis, 664-526-180.
Doncs vinga, va, Ricard, perquè avui tornem de vacances de l'estiu i comencem a lo gran, no?, amb temes de rabiosa actualitat, ja que justament ahir Tim Cook va fer la presentació, com cada setembre, dels nous iPhones. Enguany, justament, tocava l'iPhone 13 i a més, també va presentar l'Apple Watch Series 7 i els nous iPads. També tindrem nou iOS 15, però tot això d'aquí, tot plegat, ho comentarem a la tertúlia. Però abans, per no perdre les bones costums, no? Perquè ja sabeu que el que funcione no ho toquis, això diu la dita, això sí. Funciona no ho toquis, doncs com sempre comencem amb aquest moment del record, no? I el David sempre ens explica una efemèride. Fins en quin any viatgem avui, David?
Bueno, pues como hoy, como es día de puesta de largo, todos de pie, esperamos un momentito que me pongo de pie, ¿vale? Y tan solo el 15 de septiembre de 1997, el dominio www.google.com es registrado por Larry Page y Sergey Brin, dos estudiantes de la PhD de Stanford. Y le pusieron este nombre, ¿sabéis por qué? Como efeméride. ¿Sabéis lo que significa Google?
Sí, bueno, yo Google... tengo una idea, es una magnitud.
Sí, Google viene de un término no matemático llamado fonéticamente Google, G-U-G-O-L, Google, que es el número 10 elevado a la potencia 10, es decir, millones y millones de caracteres. ¿Qué es lo que intentaban decir? Bueno, pues que cuando entrabas en Google solo tenías 10 caracteres que te daban acceso a millones de lugares.
Pues mira, Jaume... 10 a la 10. Abans potser semblava molt, ara segueix sent molt, però clar, quan et parlen de les operacions que fan els xips avui en dia en un segon, de la quantitat de transistors que hi ha dins d'un xip que medeix com la ungla, i etc., ja és una xifra que cada vegada es fa més propera, però és una barbaritat, 10 a la 10. La efemèride del dia. Jaume, va, anem directes cap a la tertúlia Freak, on, com ja s'ha avançat, ahir va haver la keynote d'Apple i es va presentar... Bueno, és la primera de la tardor, la primera de com a mínim dues que esperem que arribin.
Doncs sí, doncs ahir Tim Cook va fer el que és la presentació dels nous iPhone 13 amb totes les seves modalitats. Però bueno, què va presentar ahir Google amb els seus nous iPhones 13?
Apple.
Quina diferència?
Apple.
Sí, Apple, perdó, sí. Apple. Ara més, amb el tema de l'efemèride m'heu fet anar d'aquí cap allà. Doncs què va presentar Apple amb els seus nous iPhone 13? Quina diferència hi ha entre el 13 i el 12? I què ha passat amb els 12? Aquí ho deixo. David, vinga, va, comenta'm, cert, que segur que vas estar ahir connectat, i Ricardo també, que sou uns maqueros i apelos a tope.
Venga, pues ahí estuvimos conectados y la verdad, mirad, está claro que vamos a hacer un resumen, pero lo primero es que la apuesta de Apple por tener tres modelos se consolida, por tener un modelo más pequeño, como podríamos llamarle lo que es el iPhone 13, y como no, presentando sus tres versiones, iPhone 13, iPhone 13 Pro y iPhone 13 Max, donde realmente en el iPhone 13, ¿qué es lo que nos ofrecen? Oiga, tener un teléfono donde pueda pasar un día entero teniendo batería, consumiendo lo que ustedes quieren, que son muchos contenidos, mucha tele, mucho vídeo, muchas redes sociales. Además de todo esto, bueno, pues este iPhone 13 mini en versión D también me aumento la batería. Pero ¿cuál es el gran salto en los iPhone 13 Pro y Pro Max, aparte de sus tamaños? Y cómo no, por darle un toque, tener un nuevo color, un azul pastel, que ahora parece que está siendo el color un poco de moda y donde a todo el mundo le gusta mucho. Pues aparte de darle el toque de color, salto en cámara y salto en pantalla. Básicamente, podríamos hablar de que todo, debido a su nuevo software, va a funcionar mucho más al milímetro. Si para nosotros la brújula nos vale o la medición en sangre de nuestro reloj, va a ser muchísimo, muchísimo, muchísimo más fino, lo cual va a hacer que sus nuevos procesadores hagan que el teléfono funcione de maravilla en todos sus aspectos, pero sobre todo mejorar eso. Mejorar y dar un salto en la cámara, en tomar muchísimos más puntos, en grabar cada vez en más alta definición para de eso sacar una imagen conjunta o una imagen única de fotogramas perfecta, donde no sea un problema hacer una fotografía al skyline de Las Vegas con todas esas luces o ir ahora a Belles Fox, ¿no? Y poder hacer una foto, sí, como Dios manda, que nos salgan unos fuegos artificiales súper chulos. Bueno, pues aparte acompañado de una gran pantalla, donde en esta pantalla, por hablar, venga, de algún término que algún día hablaremos de él, si llega, ya que es mucho más avanzado, con un tipo de pantalla real time o real meet, como llamaron ayer, en la cual, bueno, pues esta pantalla hace que puedas incluso disfrutar contenidos en grabación original. Es decir, sabéis, todo el mundo graba y después de grabar una película, un contenido, una serie, hay una producción. Es lo que no tiene TikTok o lo que no tienen estos vídeos que hacemos nosotros. Bueno, pues vamos a poder disfrutar en ciertas series o en ciertas películas incluso de la grabación original, viendo cómo esa cámara se movía o no, o cómo esa cámara cogía ciertos ángulos que no vemos en la película final, ¿no? Para los juegos, un salto increíble en la pantalla, ya no con refresco, sino que, bueno, pues poniendo esta pantalla ya de un iPhone 13 Pro Max Super Retina, ¿vale? A una distancia de 30 centímetros vamos a poder disfrutar como en una pantalla de 100 pulgadas de máxima calidad.
El nom que van publicar o que van presentar va ser que és Promotion a 120 Hz de refresc, no? Aquest ha set el gran salt, no? Que és el que se'ls diria als iPhones, no?
És la tecnologia de l'iPad, de fet.
Que tenien una tecnologia que refrescava poc, fins a 10 Hz, i ara sí que han fet el salt qualitatiu a aquestes pantalles.
Bueno, ara teníem l'estàndard de 60. A priori, tu al dia a dia no ho notes. No ho notes fins que no proves una pantalla de 120 Hz. Llavors sí que ho notes quan tornes a la de 60. Però aquesta tecnologia la tenien a l'iPad Pro, la ProMotion, que a més és adaptativa. És a dir, si no hi ha moviment a la pantalla, baixa a 10 Hz, amb el qual ens estalviem bateria. Els hertzos és la quantitat d'imatges per segon que mostra el dispositiu. 10 hertzos, que pot semblar molt, són 10 imatges cada segon. Si hi ha algun moviment és molt poc, ho veuríem entretallat. L'estàndard fins ara era el 60, que es veu bé, repeteixo, tu no ho notaràs, fins que no en provis un altre que va 120, que va el doble, en el que tot ho notes un pèlet més fluid. En el moment no ho notes tampoc fins que no tornes a agafar el dispositiu de 60 on dius, això sí que va una mica a copets, no? Que tampoc és això. Però el ProMotion el que té és que no està sempre a 120 Hz, sinó que depèn de la necessitat del que s'està mostrant a la pantalla. Si hi ha molt moviment, pujarà a 120. Si no, baixarà a 80, a 90, a 60, a 40 o fins i tot a 10, si no hi ha res que s'estigui movent a la pantalla. Amb el qual tenim el millor dels dos mons, és a dir, tenim la fluidesa dels 120 Hz i l'estalvi de bateria, que avui en dia, doncs, com que tampoc ha canviat massa la tecnologia de les bateries, encara segueix sent el cavall de batalla.
Després també té nou processador, no? La 15.
Sí.
La 15. El A15 que nos promete multiplicación, pero sobre todo nos promete que precisamente igual que este concepto también explicado por Ricard, como es el ProMotion, el procesador, aparte de poder hacer y multiplicar por 10, por 8, por 6, según de qué estemos hablando, la velocidad de procesamiento, aparte también se va a regular por el tipo de consumo que tenga y según lo que estés haciendo. Si estás en modo multitarea, si tienes el vídeo en pantalla pequeña, si estás con un vídeo o reproduciendo un contenido el cual está a 120 Hz, bueno, pues sobre todo lo que nos va a intentar regular mucho, aparte de darnos velocidad, es el consumo, que ya sabéis que es esa gran piedra angular, que como no se habla de más batería, ni se puede hablar de aumentar el tamaño por aumentar las baterías, que son las que son, sino que al final por este rendimiento llevarlo no solo a la parte de la velocidad, sino también a la parte del consumo.
Uh-huh. Jo el que vaig veure ahir és que, aviam, em dona la sensació, i això jo ho vaig dir amb el iPhone 12, que hem arribat a un nivell de dispositius que és altíssim. Reitero la idea que ja vaig dir en el seu moment amb el 11, ho vaig dir l'any passat amb el 12 i ho reitero avui. Em dóna la sensació que la major part de la gent som
mira, quasi bé m'incloc, tot i que jo sí que sé més o menys de què parlem, però som com ignorants del que portem a la butxaca. Que ens fixem que segueix tenint la mateixa forma, que critiquem sempre per criticar, però no som conscients de la potència i la connectivitat que portem a la butxaca, sigui la versió d'iPhone que sigui. Si voleu parlem del mini, eh? Però m'és igual, del 13 normal, del mini, del Pro o del Pro Max. Portem uns aparells que estan arribant ja amb un màxim i amb una excel·lència que és veritat. Aviam, què li canviarem d'un any per l'altre? Pues software. Home,
pues mira, enguany li han afegit capacitat. Arriba
sí,
la versió fins a un terabyte. Pots agafar la versió fins a un terabyte.
Però, reitero...
No parlem del preu, perquè pique.
Bueno, el preu és... Sí, pique, però els telèfons valen el mateix que l'any passat, eh? Amb,
sí, sí, però
més
tu
capacitat.
Agafes un iPhone Pro Max d'un terabyte...
Sí, clar.
Anem a 1.832 euros.
Un ordinador. Però em refereixo, i reitero, parlem dels iPhone, però en general qualsevol telèfon mòbil, de qualsevol marca,
són
la pera.
Hay un dato aplastante de todo esto. Ya hace 5 años... que el 99% de los usuarios, 99, llevan un teléfono más potente que el ordenador que utilizan en su casa o en su trabajo.
Es que claro.
No hay más. Es decir, nuestro ordenador no tiene tanta potencia, no tiene tanta máquina ni tanto procesador. Y ojo, podemos hablar de un Samsung Galaxy S7 o S8
hace
unos años, o podemos hablar de un iPhone 6 o un iPhone 7.
Sí. No, però per això deia, avui perquè parlem d'iPhones, però...
Màquines més potents que els ordenadors que utilitzem per treballar.
Igual l'Apple Watch. O sigui, es va presentar l'Apple Watch Series 7. Si et fas... És veritat que són quatre trolls o quatre ignorants o quatre faltats que n'hi ha a tot arreu. És que ja no innoven, és que és una mierda, em perdó, és que té la misma forma i tal. Escolti, que és que el rellotge ja és el líder del mercat, el Series 6. El Series 7, encara que aparentment és igual de fora, que no passa res, té la pantalla més gran, dura més la bateria, I té...
I menys marc.
Sí, que vaig pensar en tu. I a més té una protecció superior, és la protecció contra els cops, a més guanya protecció més estricta del pols, etcètera. Aviam, reitero el que dèiem als telèfons, que és que l'Apple Watch és una passada, que és que no... Jo crec que no li traiem el suc del que té, del que dona, vaja.
Sí, bueno, va a hacer que precisamente lo que han mejorado es que con el mismo tamaño tengan un poquito más de pantalla, que la batería dure algo más, y además, como no, bueno, pues que precisamente al nuevo procesador que van a incluir todo, como hablaba antes en los iPhone, todo el tipo de medición que aquí sigue en el deporte, tema de oxígeno en sangre, tema de pulsaciones y demás, sea o aumente en su porcentaje de fiabilidad, con lo cual además en la parte de salud aporta bastante.
Jaume, perdó, que ja ens hem quedat sense temps i ens falten dues coses per parlar. Una, que aquesta tardor arriba l'Apple Fitness Plus a Espanya, entre d'altres llocs. Sembla ser que arribarà subtitulat, però arribarà. I l'altra, que es van renovar els iPads. Primer, el d'entrada, que segueix sent un tot terreny que serveix pràcticament per tot, l'iPad de novena generació, amb el disseny doncs de l'any passat, sí, amb marcs a dalt i a baix, amb el Touch ID...
Aquí se'ls ha criticat molt... Bueno, se'ls ha criticat...
Que és un aparell de 300...
molta renovació amb el tema dels iPads.
Però que és un aparell de poc més de 300 euros, serveix
sí,
per tot.
Sí, però que jo portem amb aquest estil d'iPad ja portem una sèrie d'anys...
Però jo en tinc dos a casa amb els nens i són tot terreny, perquè no els cuiden com jo els cuidaria, i funcionen, i fan absolutament de tot, i tenen l'iPad de sisena generació, ara ha sortit el de novena. Ara, l'estrella, David Casero, iPad mini... Poca broma, que tot el sector de la sanitat, la mida que té aquest iPad mini i la potència que porta és per comprar-lo i oblidar-te d'ell, o sigui, oblidar-te d'ell, vull dir, de no pensar en canviar-lo, en 5 anys com a mínim.
Sí, el tema es que tiene sus usuarios, es decir, hay gente que ya ve como muy pequeño y critica el iPad anterior que decíais, el iPad 1 ya, parece que se quedan esas 9,7 pulgadas pequeñas, pero resulta que es que se ha convertido en uno de los e-books, junto con los de los amigos de Amazon, más utilizados del mundo. Y ahí es donde, bueno, pues han encontrado un sector el cual está enganchado a ese tipo de pantalla y donde ahora mismo tenemos un iPad que lo llamamos mini por el tamaño de la pantalla. Por hacer un resumen, que estamos fuera de tiempo, pues me gustaría tener un iPad con ese tipo de potencia. Es decir, si hablamos de pantallas, si hablamos de memoria y si hablamos de capacidades, pues señores, tenemos no solo un e-book, sino que tenemos un e-book con televisión incluida, con acceso a internet, con contenidos, con juegos. Es decir, tenemos una multiplataforma en esa cosa llamada mini, con una potencia que no la envidia ningún iPad Pro.
És l'iPad mini con potència max, que per cert porta el mateix, el darrer processador, l'A15, el que porta l'iPhone 13. En fi, la setmana vinent més. David Casero, com sempre, un plaer. Gràcies per tornar a estar amb nosaltres una temporada més.
Gràcies i muy buenas tardes.
I Jaume Sitjà, esperant que ben aviat ens aixequin les restriccions i us pugui veure aquí als estudis. Una abraçada, fins la setmana vinent.
Vinga, dimecres que ve, més.
En 13, tres pel·lícules úniques. Tres llegendes del cine. Sergio Leone, Clint Eastwood i Ennio Morricone. En septiembre, la trilogía del dólar. El viernes por la noche, la muerte tenía un precio en 13.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Renueva y trata tu piel con el serum regenerante antioxidante de Atassi Cellular Cosmetics. Recarga tu rostro con el poder antioxidante de las células de uva negra de Borgoña, arándano rojo y granada. Y devuélvele la hidratación, elasticidad y luminosidad a tu piel, protegiéndola del fotoenvejecimiento. Atassi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Mira, a 200 metros hay un coche libre.
Pero si sueles conducir, ¿por qué no te compras uno?
Porque no lo uso tanto como para amortizar los gastos y el seguro.
Pero no seas antigua. Verti tiene el seguro cuenta kilómetros, con el que pagas solo por los kilómetros que haces. Y solo desde 89 euros al año.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ara sí que marxem ja fins a les 2, sense pauses, obrint la nostra tertúlia amb veu de dona, igual que la temporada passada. I saps que al final és una tertúlia en la que parlem d'actualitat, de qualsevol tema, del que tu vulguis, si vols. Saps que tens el nostre número de WhatsApp per enviar-nos missatges de veu o de text al 664-526-180, 664-526-180. Ens envies missatges. Escolta, que vull que toqueu aquest tema, doncs jo el poso sobre la taula i ja està. Cap mena de problema. En veu de dona, la nostra tertúlia, com et deia, on parlem de tot, però sota el punt de vista d'una dona, que encara fa falta fer-ho. Estem a l'any 21 del segle XXI, però encara fa falta fer-ho. Un punt de vista que no té per què ser diferent. No té per què. De vegades sí que ho és, i de vegades no, del punt de vista d'un home, per exemple, o de la resta de la... De persones, vull dir que és que al final això és per buscar aquests altres punts de vista i aquestes realitats, que de vegades ens oblidem que hi ha més d'una realitat que la que nosaltres estem vivint. Va, que les protagonistes són elles, amb nosaltres repeteix aquesta temporada la Jos Farreny, presidenta de Dona Balàfia i vicepresidenta de l'Associació Esport Femení Lleida. Jos, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
Com estàs?
Moltes gràcies per convidar-nos. Bé, bé. Aquí ja la reentré amb aquesta, això que costa tant.
Sí, sí que costa, la veritat. A mi cada vegada se'm fa més curt l'estiu. Quan dic l'estiu vull dir les vacances, perquè si el tros d'estiu que treballes, doncs, bueno, no el contem. Però les vacances, cada cop se'n fan més curtes i després, escolta, vinga, tornem-hi. I quan ens n'adonem ja estarem a la Castanyada, eh? Vull dir que això va ràpid.
I tant, i tant.
Va molt ràpid. També està amb nosaltres la presidenta de l'associació App Lleida, ja saps que és l'associació d'emprenedores, directives i treballadores de la província de Lleida, des dels Pirineus fins a la Plana, la Laia Rogel. Laia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, com esteu?
Molt bé. Tens bon color, Laia.
Sí, bueno, deu ser la làmpara.
Doncs pues també.
Faig una mica de trompa.
És que, ho he dit al principi, ens hem de seguir veient a través de la pantalla, a veure si les xifres baixen o jo què sé i canvia la història. Però bueno, escolta, la seguretat davant de tot, eh?
Bueno, encara queda una mica de restos de l'estiu i del sí. sol, però sí, ja sí, cada vegada acaba menys.
Sí, sí, tant que sí. I també està amb nosaltres la Gemma Casal, des de la coordinadora de ONGs de Lleida. Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Espera, que m'havia oblidat... O sigui, tu imagina't, ara no em sortia el nom, dic, bueno, ara quedaré fatal. Jo normalment...
Han passat molts dies.
No, per això, però jo normalment, això perquè la gent s'enrigui de mi, que no em fa res, m'apunto el nom i cognoms de tothom, de totes les tertúlies, encara que vingueu cada setmana. Perquè és que és veritat, a vegades estàs aquí amb dos ordinadors al davant, mirant notícies i coses que van sortint, presentant alhora... I se te'n va alçant al cel i dius, bueno, vale, ara què? Pues mira, m'ho apunto. Avui ho he volgut fer de memòria, bueno, quasi bé la poso. Gemma, has visitat el Pirineu i el Prepirineu?
Sí, sí, sí. He fet molt poques vacances, només 15 dies, però he estat al Pirineu. Sí.
Bueno, està com sempre. Està com sempre, està bé.
Està com sempre, està bé, i a l'agost doncs està ple de turistes.
Bueno.
No hi ha hagut massa canvis.
Bueno, si és de manera controlada i sostenible, és bo. Ara, aquí sí? Podríem parlar-hi molt, eh?
I tant.
Molt bé, han passat moltes coses, eh, des de que ens vam veure. No sé si voleu parlar del preu de la llum, que ja comença a ser un tòpic, ja és allò. Abans, quan et reunies amb la gent, de què parlaves? De futbol o del temps? Ara parles del preu de la llum, que és veritat que ens donen unes xifres que és tremendo. No sé, Laia, si, per exemple, a nivell empresarial, perquè clar, una cosa és mirar-ho tu a casa, que fins i tot pots fer aquelles històries que ens van explicar de ficar la rentadora a les 12 de la nit, que ho vaig trobar ja lamentable. Però, clar, a nivell d'empresa, és que jo suposo que les empreses no tenen res engegat que no necessitin. No sé si a l'associació App Lleida les vostres associades us heu parlat d'aquest tema. Escolta, això de la llum ens està repercutint i és una despesa que després a veure qui l'acaba pagant.
Bueno, la veritat és que no ho hem comentat aquest estiu. Les sòcies han volgut també fer vacances i estem molt posades amb tot el 9 setembre, però just avui m'ha arribat la temible factura de la llum.
Ah.
I pensava, just pensava, ostres, ja veuràs tu aquest estiu...
Però ha pujat o no?
Sí, sí, ha pujat.
Vale. No, perquè si no puja,
m'expliques. Nosaltres, bàsicament, estem tot el dia amb aire condicionat i, clar, pues, totes les hores de feina pues, a tota la castanya a l'aire condicionat, pues, lògicament, ha pujat. I, però, bueno, no ho hem parlat amb tot amb les sòcies. Algunes, pues, mira, tenen la sort de que el seu autònom no tenen espai d'empresa físic. Pues, mira, ho han pogut combinar amb estar a casa o a la platja. Però, sí, lògicament és una despesa que malauradament tenim.
És un tema que, a més, ens han dit que seguirà pujant. És molt bo, això, que ho saben, ja. Seguirà pujant fins al febrer del 2022, com a mínim. És tremendo. Gemma, la gent, amb uns ingressos relativament baixos, aquestes despeses són aquelles que estan allí, que ja saps què hi són, perquè una pujada amb jo què sé, amb IBIs, amb llums, amb aigües, amb recollida de residus, amb gent que està al llindar de rebre o no ajudes, et desmunta el mes, eh?
Bé, és que a mi m'agradaria fer una mica de perspectiva històrica, no amb molta profunditat. Però és que la gent vulnerable, la gent més empobrida d'aquest país fa molt temps que tenen problemes ja abans d'aquestes pujades històriques sí. de la llum. I és la pobresa energètica, que aquesta setmana passada han tornat a tindre una mort, no? I que la gent doncs, s'ha trobat durant molt temps que no pot pagar un bé essencial com és l'electricitat o el gas, no? I que depenem doncs, per la supervivència, sobretot la gent gran, estic parlant de les llars, eh? I les llars que tenen infants, no? Mm-hmm. I per això es va crear un certificat de pobresa energètica, el qual amb una llei no s'ha decidit si ho paguen les elèctriques o si ho paga la Generalitat o els ajuntaments. La qüestió és que acaben endeutant a les persones que ja estan empobrides.
Clar.
L'altra es fa un bono social que és molt difícil accedir-hi i ara, enmig de tot això, ens trobem amb aquestes notícies diàries de pujades històriques del preu de la llum. De pujades històriques que al final ja ens hi hem acostumat perquè cada dia et diuen...
És que cada dia és històrica, rècord, no? Clar. És que cada dia és històrica. Clar. És un problema, això.
Clar, i això ha de tenir un límit, perquè no n'hi ha prou amb dir que a altres països europeus està passant, que també per un tema de l'accés a les matèries primeres està pujant, perquè el nostre salari mínim interprofessional no té res a veure amb el salari mínim interprofessional Clar. Dels altres països europeus. Per tant, la part que del teu salari tu has de dedicar a l'energia quan l'habitatge ja és el dels més cars d'Europa, amb un salari tan petit, doncs les persones s'han empobrit molt més. I ara doncs, hi haurà de fer front, als qui més costarà serà les petites empreses, els autònoms, doncs, que en depenen directament i anirà augmentant. I això té solució, el problema és no voler-ho afrontar.
Aquest és el problema. Aquest és el problema, que és un problema que jo crec que no és que tingui solució, que s'hauria de solucionar ja, s'hagués hagut de solucionar, és que jo crec que l'aigua, l'electricitat, les telecomunicacions, si m'apureu, ja és una cosa que hauria de ser pues, com els carrers que hi ha a les ciutats o les carreteres, vull dir, fixe i ja està, no?
Per tenir una vida normal, diríem, amb el bon sentit de la paraula. Vull dir, a veure, són unes necessitats bàsiques que s'han de cobrir i no pot ser d'una altra manera. S'ha de posar-hi els mitjans perquè aquestes, tant la llum com el gas, etcètera, etcètera, com els estudis, ha de ser que estigui a l'abast de totes les persones. Però tornem a sempre a lo mateix. Qui paga més, o sigui, qui té més, no paga més. Moltes vegades el qui té més paga menys que d'altres persones que tenen una nòmina, etcètera, etcètera, que fan que se suporti tot aquest tema social, el suportin la gent assalariada, la gent que cada vegada amb els salaris tens menys poder adquisitiu perquè doncs, bueno, has de cobrir aquestes necessitats i els sous pues, bueno, són els que són.
Sí. No, això està clar. A mi sempre m'ha fet molta gràcia això quan comparem amb d'altres països. Escolta, si ho comparem tot, no val només. O és que ells fan això... No, bueno, ja, pues comparem-ho tot, no? Jo com guanyo el mes, o quin és el sou mitjà, no?, al país. Per exemple, el poder adquisitiu. No només clar, el sou, el poder adquisitiu.
I el que he de dedicar d'aquest salari que tinc a pagar necessitats bàsiques, perquè no estem parlant de luxes, eh? Estem parlant de tenir un habitatge, estem parlant de tenir accés a la llum, a poder-me escalfar a l'hivern o a poder estar en condicions a l'estiu en un país on fa molt fred i on fa molta calor. Però hi ha una cosa que no es vol parlar i és la privatització que hi va haver d'un sector que era públic, no? I es va privatitzar i es va deixar en mans de quatre d'un lobby la comercialització de la llum, la distribució de la llum, no la comercialització, sinó la distribució. Llavors, aquest lobby, que no només està a Espanya, sinó que s'ha expandit per països d'Amèrica Llatina, en el qual està fent exactament el mateix, doncs utilitza uns recursos naturals que són de tots, utilitza un bé que és de tots, no? Que a més se l'ha quedat i que pacten uns preus que són completament desorbitats i que són intocables. I són intocables, doncs, primer, perquè les grans empreses no paguen impostos en aquest país. En paga la petita, mitjana empresa, els assalariats, etc., però les grans fortunes no paguen impostos. O paguen uns impostos molt baixos I a més es permet que aquesta gent que està comerciant amb un bé general pugui tenir grans beneficis i que, malgrat ells tinguin grans beneficis, a nosaltres se'ns encareix cada dia més el preu de la llum.
Sí, és curiós, això.
Això és el que ens pot permetre. Llavors, això té una solució i es diu nacionalització dels serveis bàsics, no? I la nacionalització ha de passar perquè tothom en aquest país tingui dret a l'habitatge, tingui dret a la llum, tingui dret al gas, no? D'una manera raonable. Perquè per més que baixin l'IBI als consumidors, això no ho arreglaran. Clar. El que han de fer és abaixar l'IVA als consumidors, a pujar els impostos amb aquestes grans fortunes i controlar la distribució de l'energia.
Doncs,
sí. Hauria d'exigir això als assalariats i a la petita i mitjana empresa, que bueno, la Laia segur que ella té mil informacions per explicar, perquè doncs, també suporten doncs, això, tot aquest pes dels impostos que no estan a l'altura, moltes vegades, dels serveis que rebem com a ciutadania.
Clar. Bé, nosaltres una cosa molt un greuge que tenim molt important les petites i mitjanes empreses, sobretot és el tema de la seguretat social que paguem per cada treballador i l'impost que suposa, el cost que suposa contractar una persona. Realment hi ha moltes empreses petites que no poden créixer perquè la proporció de contractació, no el sou o el salari de la persona, sinó tot el que implica contractar una persona, és molt gran. És molt gran en aquest país per a petites i mitjanes empreses. En canvi, les grans empreses, doncs això ho tenen que és ridícul.
Ho podem...
Bueno, fan contractes basura, fan contractes moltes vegades que no són ni contractes, sinó que fan fer el personal, el fan fer autònom, i després no paguen impostos per a aquest treballador i aleshores doncs, bueno, és una manera de precarietat laboral, etcètera, etcètera. Vull dir, això hi estem tota la societat amb aquest greuge.
Clar.
I tota la societat, vull dir, les grans fortunes que tenen noms i cognoms, però bueno, tenen tant poder que governs, etcètera, etcètera, doncs sembla que tenim aquí molt mala peça al país.
Laia, aquest cost del que parlaves el podem quantificar aproximadament? És a dir, per una empresa petita, el cost respecte al que acaba cobrant brut, respecte al que acaba cobrant brut d'una persona...
Doncs el cost és quasi més del 40%,
o sigui,
o 50% del sou,
O sigui, que del total que costa l'empresa, el 40% ja se'n va amb històries, la resta és el que rep el treballador, que reitero, aquells 60 segueixen brut encara, perquè després a la nòmina et van restant històries.
Sí, no, és un problema, perquè realment no et pots permetre siquera arriesgar de pujar o de créixer o de contratar més gent, i tu vols pagar, lògicament, vols pagar un sou digne, perquè clar, al final has d'acabar anant a sous més baixos, o sigui, nets, perquè tot el que implica el brut, més l'IPC, més l'IRPF, més la social i tal, tu has de generar quasi el doble per poder pagar aquella persona. Llavors això, hòstia, és que és un país que no ens ajuda i no ens n'oblidem, el 80-90% de les empreses del nostre país són empreses petites i mitjanes empreses, ja? No són grans empreses.
Però això xoca amb el que ens han volgut vendre els darrers 5-10 anys, que s'ha de ser emprenedor, empreneu, monteu empreses.
Oh, sí, clar, bueno, sí, clar, sí, però els impostos... Jo vull anar al banc, aquesta és una altra... I per simplement
però escolta, hi ha bancs encara que reben gent a dins o ja?
Si t'hi dones a guanyar, sí.
Algun n'hi queda, no? No, és un altre tema que també podríem parlar. Hem passat de tenir a cada carrer un bar i un banc a entitats bancàries estan tancant de mala manera. I hi ha un sector de la societat, els meus pares, per exemple, que no els hi expliquis d'agafar el mòbil i fer-ho tot pel mòbil o per internet, que no, que volen anar allà i parlar amb una persona, que estan en el seu dret, i escolta, totes les entitats bancàries que queden obertes sempre tenen cua al carrer. Sempre tenen cua al carrer.
I l'atenció, jo t'ho puc dir, que a nosaltres ens ha passat, i com se t'ocorreixi dir que vols tancar un compte, encara és més dolenta l'atenció.
Ah, vale. Vull dir,
si ja dius que vols deixar de treballar amb ells, l'atenció ja, si era dolenta, és nefasta. Vull dir, és una cosa de dir-te a mitja transacció, literalment, això li ha preguntat molt home, dir-li, mira, saps què? Ja t'he dedicat prou estona i me'n vaig a esmorzar perquè ara em toca l'esmorzar. Al mig d'una gestió, eh?
Això és tremendo, sí, eh? De totes maneres. L'esquerda digital, Jos, segueix existint cada vegada menys, però n'hi ha.
I és el que dèiem, la bretxa aquesta i amb els bancs mateix. Els beneficis no paren de créixer.
Això sí.
I després l'atenció, aquesta desvirtualització bancària. Nosaltres de l'Associació Veïnal i amb la Federació d'Associacions Veïnals s'ha fet cartes als directors generals d'aquests bancs perquè deixen a tots els barris deserts. Bé, el que deies tu, la gent més gran tenen veritables problemes a l'hora d'accedir. Vull dir, primer deixeu els diners aquí i tots els guardarem. I ara, escolta, vull dir, és la desatenció...
Ara et cobren per guardar-los, eh?
Doncs imagineu-vos això en el món rural o al Pirineu. Ja no pots ni decidir quin banc vas perquè generalment només n'hi ha un o dos.
És veritat.
I llocs on de vegades no tens ni cobertura d'internet per poder operar online
per
la bretxa digital.
És veritat.
Hi ha gent en aquest moment que viu en zones del Pirineu que no pot accedir al diner físic, quan moltes de les coses que han de pagar ho han de fer amb diner físic.
És veritat, és bona reflexió, Gemma, perquè és veritat, a vegades seguim pensant en Lleida. Bueno, Lleida i província, que hi ha molta gent vivint al territori i que no té entitat bancària al seu poble, i no parlem de pobles molt, molt petits, i que han de fer molts quilòmetres, ja m'explicaràs, haver de fer agafar el vehicle. O sigui, ara que parlem de reduir la contaminació i la sostenibilitat, haver d'agafar el vehicle per anar a treure 20 euros al caixer, que clar, ja que hi vas, doncs, si el tens tan lluny no trauràs 20 euros, en trauràs més, però que no és manera. Que no és manera. En fi, que ens plantem a les dues, dos cosetes molt concretes. Laia Rogel, des de App Lleida, teniu en marxa els premis. El premi...
Avui s'acaben la candidatura, avui és l'últim dia per presentar candidatura i ja la setmana vinent fem el jurat, que ja ens han confirmat tots els membres del jurat, i l'acte dels premis, de lliurament dels premis, és el dia 22 d'octubre, és el divendres,
Ho teniu tot a aplleida.cat, aplleida.cat. No, et dic, físicament, el premi, que qui l'ha dissenyat? O no es pot dir encara, això?
Encara no es pot dir, encara no es pot dir, perquè hem de fer una... Estem acabant de pitetar i aquest any tenim una altra dissenyadora.
Vale.
Encara,
no es pot dir. No, perquè sé que cada any havíeu optat justament per això, per...
No sabem si cada any ho optarem, però de moment aquest any hem canviat. Ja veurem si l'any que ve tornem a canviar o estamos en ello. Una mica ho està decidint tota la... Bueno, amb l'assemblea ho decidim.
Vale, perfecte. I Gemma Casal, que vosaltres des de... Bueno, des de la coordinadora ja teniu una xerrada per aquest divendres a les 6 de la tarda, que no sé si serà 100% presencial, híbrida o totalment online.
Serà 100% presencial i intentarem, com tenim una terrasseta, doncs intentarem combinar-ho perquè la gent pugui estar a dins i a fora. I ens visité la Susana de la Cruz, que és una defensora dels drets dels pobles originaris de la zona de Chiapas, a Mèxic. Està convidada per el programa de defensores de drets de la Generalitat de Catalunya, que l'Agència Catalana de Cooperació doncs, ens la apropia a Lleida. I esteu totes convidadíssimes, serà a les 6 de la tarda i creiem que pot ser molt interessant perquè ella ha estat durant molt temps, és diguem, la impulsora d'un grup, d'un col·lectiu de defensa de les persones indígenes empresonades doncs, a tota aquesta zona que generalment estan empresonades perquè hi ha grans multinacionals que usurpen terra i recursos doncs, d'una zona molt rica que és la zona de Chiapas amb biodiversitat i doncs, ella porta molts anys treballant en això i és molt interessant perquè ens explicarà doncs, l'experiència, la situació en la que es troben ara a les comunitats a Chiapas i una mica doncs, com treballen, no? I cal aprofitar-ho.
Esteu al carrer Doctor Convelles número 11, per entendre's, el carrer de l'Episcopal, per atendre's.
Exacte.
Doctor Convelles número 11. Teniu terrassa? Uh-huh. Teniu terrassa?
Tenim una terrasseta interior, sí. Ah. Sí, sí, un pati molt xulo.
Suposo que en època de pandèmia l'heu fet anar.
Veniu-nos a veure.
Doctor Convelles número 11. Sí, digue'm.
Hi ha temps que les noies de l'esport femení Lleida estan preparant una porta, una altra nova edició de Porta a la Cadira.
És veritat.
I com no pot ser d'altra manera, Ricard, implicat també, es farà el claustre de la Sau Vella. Per tant, ja la setmana que ve ja us ho explicaré amb més detall, qui vindrà, perquè hi haurà un ventall molt important de persones que parlaran d'esport i d'emocions i com repercuteix la Covid amb l'esport femení.
Mare de Déu, la Covid.
Que apunteu a l'agenda per la setmana vinent, per dimecres vinent.
Molt bé. Jos Ferreny, presidenta de Dona Balàfia i vicepresidenta d'Esport Femení Lleida, com sempre un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Gemma Casal, de la coordinadora d'ONGs de Lleida, que està al carrer Doctor Convelles número 11. No sabia on estàveu, imagina't tu, Gemma. Això de la virtualitat és una pena. No sabia on estàveu, eh? Ja fa temps doncs que deu estar aquí.
Sí, ja fa uns anys.
Imagina't. Doncs,
Estàs convidadíssima a venir quan vulguis.
Home, he de mirar aquesta terrasseta. I
la Laia i la Jos també, ja ho sabeu.
Clar que sí. Gemma, gràcies. I a la Laia Rogel, que estan aquí amb els premis a Lleida, que ben aviat ens diran qui ha dissenyat el premi aquest any i com es realitzarà aquesta... el dia 22 d'octubre és el dia, a veure com es farà i qui hi haurà. Laia, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres. Ja us anticipo que hi haurà grans dones, eh? Vull dir, això suposat.
Molt bé.
Merci.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, directes cap a les 2 de la tarda. Demà hi tornem puntuals, com sempre, a les 12:20. Soc el Ricard Álvarez. 12:20 estaré aquí amb tu per explicar-te el que passa a la província de Lleida, que és el que ens agrada. Però ara et quedes amb companyia de la cadena COPE i amb la millor informació.